Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Molt bon vespre tingueu, tots i totes. Avui és el dia de Sant Esteve, l'endemà de Nadal. De fet, a casa nostra és l'allargament del Nadal, el segon dia, que amb un no n'hi ha prou. Avui ha estat també un dia d'àpat familiar, en què moltes llars s'han menjat els tradicionals canelons. Diuen que els canelons són típics de Sant Esteve perquè s'aprofita per fer-los de les restes de carn del dia anterior, ja siguin del rostit o de la carn d'olla. Bé, diuen que aquest és l'origen, no ho sé, però segur que els canelons els heu fet amb material fresc. I ara és l'hora d'estar païnt el sopar. Potser no cal ni sopar, no? Amb una mica de fruita podem passar i ho podem acompanyar amb una hora màgica, una hora en què sentireu parlar d'òpera en aquest darrer programa de l'any 2019. Toni González, del control de so, qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial i festiva benvinguda. Comencem. Thank you. Avui hem començat amb un tema molt conegut, oi que sí? Necessita presentació? No, però l'haig de fer. Era la mítica ària Casta Diva, del primer acte de la Norma de Vincenzo Bellini. Qui la interpretava? Doncs qui havia de ser, si no la divina? Maria Callas, que fou la propietària, per dir-ho d'alguna manera, d'aquest rol durant ben bé un parell de dècades. Al seu costat, l'orquestra i el cor del Teatro alla Scala de Milà, sota la batuta de Tullio Serafin. Bé, i de què parlarem avui? Doncs avui parlarem de les òperes de Sant Esteve. És a dir, òperes, que n'hi ha un munt, i nosaltres només en presentarem 7, estrenades un dia 26 de desembre, d'una diversitat d'anys. De fet, avui anirem des del 1767 fins al 1867, 100 anys justos. Per què hi ha tantes òperes, algunes que han romàs en el repertori i altres que no, estrenades un dia de Sant Esteve? Doncs té una explicació molt fàcil. En els teatres italians, de finals del 18 fins ben entrat el 19, el 26 de desembre era sempre el dia en què s'inaugurava una de les temporades en què es dividia el que avui en dia coneixem com a temporada, un concepte unificat. En aquells temps no era així. La que començava per Sant Esteve era l'anomenada temporada de Carnaval. I així els teatres, en un moment en què les òperes eren l'art musical del moment, cada any encarregaven als compositors disponibles alguna òpera per inaugurar aquesta temporada, que invariablement anava sent el dia 26 de desembre de l'any que fos. Per aquesta raó hi ha un munt d'òperes de Sant Esteve. La que hem triat de l'any 1767 és l'Alceste de Christoph Willibald Gluck, la versió italiana original, estrenada a Viena en el Burgtheater. Ja us he explicat alguna que altra vegada que l'Alceste fou la segona de les òperes de Gluck, anomenades de la Reforma, després d'Orfeo d'Euridice. El compositor alemany, juntament amb el llibretista Ranieri de Calzabigi, s'havia proposat reformar en profunditat el que era l'òpera italiana, que havia esdevingut una veritable caricatura, subjecte a la tirania dels cantants de torn, bàsicament els castrati, per tal que fos un vehicle només pel lluïment d'aquests artistes que aprofitaven per lluir les seves facultats canores, sovint ratllant en la pirotècnia. Gluck i Calzabigi es van proposar restaurar l'òpera com a espectacle dramàtic, donant primacia al text, fent-les més austeres, amb més cors, escenes més interconnectades, sense estridències dels cantants. L'Alceste se'n va fer una segona versió en francès estrenada a París el 1776, que avui en dia és més popular que l'original italiana. Però avui parlem d'aquesta i, per tant, sentirem un fragment en italià. L'ària d'Alceste del primer acte, Odei perdono vi chiedo, amb Leila Genscher i l'orquestra de l'Òpera de Roma, dirigida per Vittorio Gui. Thank you. Anem ara a parlar una mica del protagonista del dia, Sant Esteve. Qui fou aquest sant? Per què té tanta devoció que la seva data ha esdevingut festiva? Bé, jo aquí penso que aquest dia, 26 de desembre, simplement serveix per allargar una mica les festivitats nadalenques. És el dia dient per anar a dinar amb l'altra banda de la família amb la que no hem compartit el dia 25. A la resta d'Espanya no és festiu. Bé, potser en alguna comunitat autònoma ho és, però no n'estic segur. A Madrid segur que no. Jo penso que no han experimentat aquesta necessitat perquè ells fan la festa grossa la nit del 24, que aquí no s'estila. Aquí ho han fet així i no és que Sant Esteve sigui objecte d'una particular devoció. No, hagués estat igual, crec jo, fos el sant que fos. Sant Esteve és conegut com el protomàrtir, és a dir, el primer dels màrtirs cristians havent mort l'any 34 després de Crist. Esteve era un jueu que s'havia fet seguidor de les doctrines cristianes, ostentant la categoria de diaca en la primigènia església de Jerusalem. Els seus ensenyaments i predicacions varen irritar molt la jerarquia hebrea i, acusat de blasfèmia, fou jutjat davant el Sanedrí. Ell va aprofitar el judici per carregar contra la jerarquia jueva i al final fou condemnat a mort i lapidat. Tot el que es coneix sobre el martiri de Sant Esteve ve de la narració continguda en el llibre dels Fets dels Apòstols. Ves a saber el que hi ha de veritat i el que no. Doncs bé, aquest és Sant Esteve, a qui commemorem avui.
T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
El dia de Sant Esteve de 1770 es va estrenar l'òpera a la qual pertany aquesta ària tan meravellosa que acabem de sentir. L'ària és Lungi date mio bene, interpretada pel personatge de Sifare, un castrat en la data de l'estrena, una mezzosoprano, Cecilia Bartoli, en la que acabeu de sentir, acompanyada per l'Etalant líric dirigits per Christophe Rousset. L'òpera en qüestió és Mitridate re di Ponto, amb llibret de Vittorio Amedeo, Cigna Santi i música de Wolfgang Amadeus Mozart, que aleshores era un adolescent de 14 anys. L'òpera, que va suposar la primera incursió de Mozart en l'òpera sèrie, es va estrenar a Milà en el Teatro Reggio Ducale, l'antecessor de la Scala, i fou un encàrrec del governador austríac de la Llombardia, el comte Firmian, per tal d'estrenar precisament la temporada de carnaval d'aquest teatre. L'estrena va suposar un gran èxit amb el públic entusiasmat. Aquesta hi van seguir altres 20 representacions. El Mitrídate del títol és un personatge històric, el rei Mitrídate VI del Pontus, un regne hel·lenístic de l'actual Turquia. Pontus és el nom que en aquella època se li donava el que avui coneixem com el Mar Negre, el qual va combatre ferotgement els romans fins que va ser derrotat per aquests. En l'òpera trobem el personatge d'Aspàsia, promesa del rei, però que és pretesa pels dos fills d'aquest, Farnace i Sifare. Ella, per la seva banda, estima Sifare, que és el fill petit. Farnace, per la seva banda, té tractes amb els romans contra el seu propi pare. Quan Mitrídate sap que Farnace va al darrere d'Aspàsia, jura venjança. Ismene, princesa de Pàrtia, està destinada a casar-se amb Farnace, però no ho veu clar, i suggereix Mitrídate que la casi amb Sifare. Aspàsia acaba confessant al rei que estima Sifare, i ara Mitrídate jura de nou venjança, però contra el fill petit. Al final, tots dos fills fan costat al pare a la batalla. Mitrídate és derrotat i es suïcida. Abans de morir, però, beneeix la unió d'Aspàsia i Sifare i perdona Farnace, que es casarà amb Ismene, i tots juren odi i guerra contra Roma.
Parlem d'òpera, a Ràdio Sabadell.
Rossini va desenvolupar la seva carrera plenament en l'època en què el 26 de desembre era una data obligada. Vàries de les seves obres es van estrenar aquest dia i en una diversitat de teatres. La que portem avui aquí és probablement la més desconeguda de totes aquestes. Concretament es tracta de Sigismondo, òpera sèrie en dos actes, en llibret de Giuseppe Maria Foppa. L'any d'estrena fou 1814 i el teatre La Fenice de Venècia. De l'acte segon de Sigismondo de Rossini, l'àrea Sognava contenti, a càrrec del personatge d'Anna Gilda. Era Nicoletta Zanini amb l'orquestra del Conservatori Venezia de Rovigo, sota la direcció de Richard Bonich. Enregistrament en viu des del Teatre Sociale de Rovigo de l'any 1992. El llibret de Foppa per a Sigismondo era dolent sense remei, confús i mal versificat. La crítica va atribuir precisament a la lletra el fracàs de l'òpera, que entre d'altres perles fou tillada de massa confusa, de paraules indigeribles. Parlar de Rossini em fa recordar una cosa molt típica d'avui, els canelons, el plat de Sant Esteve per excel·lència. Rossini, com sabeu, després de retirar-se va crear-se una fama de bon vivant i gastrònom, i una diversitat de plats avui en dia porten l'epítet a la Rossini. Hi ha els macarrons, el tornador i sobretot els canelons a la Rossini. A Catalunya els canelons van ser importats per cuiners italians que treballaven per famílies de la burgesia de Barcelona en el segle XIX. Ràpidament es van fer populars entre les diferents classes socials i avui en dia és un plat que es considera de cuina catalana, malgrat els seus orígens italians. La diferència entre els catalans i els italians és que els d'aquí la carn es pica un cop cuita i a Itàlia ja es cou picada. Àpoli, òpera i gastronomia.
Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
També Gaetano Donizetti té unes quantes òperes estrenades un 26 de desembre. Aquí en proposarem dues, la de 1830 i la de 1833. La de 1830 fou Anna Bolena, òpera que va suposar la consagració definitiva del seu autor, que ja portava una dotzena d'anys de carrera i una trentena d'òperes de les seves esquenes. Com sabeu, Donizetti fou un compositor molt prolífic, treballador infatigable. Anna Bolena és una tragèdia lírica en dos actes amb llibret de Felice Romani i es va estrenar a Milà, però no a l'Scala, sinó en el Teatro Carcano, que era un teatre menor que intentava competir amb el famós Coliseu. El Carcano, això sí, disposava de mitjans econòmics, ja que estava gestionat per una colla de nobles i gent rica, de manera que muntava temporades també amb obres dels compositors importants de l'època. Per exemple, una altra òpera important estrenada en aquest teatre fou la Sonàmbula, de Bellini. Sentim un fragment d'Anna Bolena, doncs de l'acte primer, la cabaleta de Smeton, A parea que per incanto, amb la mezzo Marisa Martins i l'Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida per Federico García Vigil. Enregistrament en viu a la Faràndula l'octubre i novembre de 1997.
Respondo assim.
Anna Boleyn és un drama històric que ens narra la caiguda, empresonament, judici i execució d'Anne Boleyn, reina consort d'Anglaterra, segona esposa del rei Enric VIII. És prou coneguda la figura històrica d'aquesta reina que pertanyia per part de pare a una família de la petita noblesa d'arrels en el comerç i per part de mare a l'alta noblesa, ja que era neboda del duc de Norfolk. La família eren uns trepes i ja la seva germana gran va ser amant del rei. Ella va seduir-lo i per fer-la seva li va exigir matrimoni. Com que el papa li va negar l'anul·lació del seu matrimoni amb Caterina d'Aragó, el rei anglès va tirar pel dret i va separar l'Església d'Anglaterra de Roma, i ell mateix se'n va proclamar cap. La glòria d'Anna va durar més o menys 1000 dies, uns 3 anys, el temps just perquè el rei s'encansés i barrinés com es podia desfer d'ella. Anna tampoc va ser capaç de donar-li un fill baró, va ser mare, però de la futura reina Elisabet I, una de les més grans monarques que mai va tenir Anglaterra i la qual va posar les bases perquè aquest país fos una gran potència. Enric es va inventar acusacions d'adulteri i Anna va acabar en el patíbul sent decapitat a la Torre de Londres el 19 de maig de 1536. I ja que estem a Anglaterra, deixeu-me que us expliqui com es diu el dia de Sant Esteve en aquest país i, per extensió, en els de cultura anglosaxona. En diuen Boxing Day i és un dia festiu en una bona quantitat d'aquests països. Per què en diuen així? Doncs això ve de la costum anglesa d'obsequiar servents i empleats el dia després de Nadal amb caixes de Nadal. En anglès, Christmas Box. De box, amb B alta, per això. Caixa, ve el Boxing Day. Curiós, oi?
Parlem d'òpera. A Ràdio Sabadell.
L'òpera de Sant Esteve de 1831 fou norma, ja n'hem parlat. Aquesta sí, Bellini la va estrenar a l'Escala Milanesa i no en un teatre secundari. Ja n'hem parlat una mica en començar i no us vull atabalar massa explicant coses d'aquesta òpera, que ja ho he fet en diverses ocasions. Només apuntar-vos que la seva estrena fou més aviat un fracàs. Avui en dia, però, és l'òpera més coneguda i apreciada del seu autor. I ara en sentirem un altre fragment, que és la part final del gran duo de Norma i Adalgisa. Sí, fino a l'orestreme, amb Maria Callas, Christa Ludwig i Tullio Serafin dirigint l'orquestra de l'Escala.
Oh!
Parlem d'òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
El 26 de desembre de 1833, també a l'Escala, Donizetti va estrenar el seu melodrama Lucrezia Borgia, en un pròleg i dos actes, llibret de Felice Romani inspirat en el drama del mateix nom de Victor Hugo. L'òpera ens presenta aquesta famosa dama amb una negríssima reputació d'enverinadora i coses pitjors, que és humiliada públicament per una colla de joves nobles que tenen tots algun compte pendent amb ella, que és considerada molt i molt dolenta. En aquells moments, Lucrezia és duquessa de Ferrara i el seu marit, el duc Alfonso, també és un mala peça. El personatge que interpreta el tenor és Gennaro, un jove que sent una forta atracció per Lucrezia, que és molt més gran que ell. Aquesta el protegeix, perquè resulta que és un fill seu secret, amigo. El duc es pensa que és el seu amant i se'l vol carregar. El que fa l'amiga Lucrezia és, en el decurs d'una festa, enverinar el vi que beuen tots aquests joves que l'han humiliat. Gennaro, amic d'ells, també beu, i malgrat els esforços desesperats de la Borgia perquè prengui l'antídot, també mor. Un senyor drama, fe de Déu. La històrica Lucrezia Borgia no sembla que en realitat fos tan tremenda. Fou un dels diversos fills del papa Alexandre VI, el valencià Rodrigo Borgia, amb la romana Venotza dedicat a ell. Era molt vella i el seu pare la va fer servir de peó en les seves aliances polítiques. El seu tercer marit fou Alfonso d'Este, duc de Ferrara, qui va donar descendència de la que va cuidar amorosament. El poble de Ferrara l'estimava i va deixar un bon record. Va morir el 1519 als 39 anys. Lucrezia Borgia és un cas clar de destrucció de reputació per part dels enemics, en aquest cas del seu pare i del seu germà, César Borgia. La seva fama d'emmetzinadora, incestuosa, luxuriosa, intrigant, etc., no sembla tenir cap fonament històric. I ara sentirem de l'òpera de Donizetti l'escena de l'humiliació de la Borgia, Mafio Orsini, Signora Sonio, Montserrat Caballé, Lucrezia, Shirley Verrett, Mafio, i Alfredo Kraus, Gennaro, entre d'altres. L'orquestra i cor, RCA d'òpera italiana, dirigits per Jonel Perlea. Al·lucineu amb la Caballé.
Fratello,
Parlem d'òpera.
I finalment una òpera santestevenca francesa, de Georges Bizet, l'autor de Carmen. Es tracta de La Jolie fille de Perth, estrenada l'any 1867 en el Teatre Líric de París, actualment el Teatre de Châtelet. Òpera en quatre actes amb llibret de Jules-Henri Verneuil de Saint-Georges i Jules Adenis, segons la novel·la del mateix títol de Walter Scott. Aquí no era per inaugurar cap temporada de carnaval, ja que França no es portava això. Hem sentit el cor que Notre-Enclume amb Alfredo Kraus, Henry Smith, el cor de Radio França i la novel·la orquestra Philharmonie, dirigida per Josh Pretre. Es tracta d'una historieta escocesa del segle XIV a la ciutat de Perth, en què la vella Catherine Glover és pretesa per diversos homes, entre ells el duc de Rothesay, fill del rei, però el que s'emporta al seu cor és l'humil Henry Smith, un ferrer. D'aquesta òpera foren molt criticats els llibretistes per l'abundància de clixés i esdevinaments improbables, mentre que es va alabar la música del jove Bizet, que tenia 29 anys, pels evidents progressos mostrats respecte a les seves òperes anteriors. Avui en dia és una obra que es fa molt rarament i és una llàstima que té música com aquesta que us proposo ara mateix per acomiadar-nos, i que és el cor de l'acte quart o Premier Royal d'Imatin, dit el cor de Sant Valentí. Música molt bonica. Cor, orquestra i director, ja els hem dit abans. I jo m'acomiado per avui tot desitjant-vos un molt feliç i pròsper i pacífic 2020, mentre us convoco per al proper programa. Estigueu bonets, adeu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.